Vinga, ens podem agafar aquella pregunta que li fèiem a l'alcalde Miquel Forns fa 10 minuts. Honor Rodríguez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Què passarà?
Bé, doncs que jo crec que s'haurà de complir la legalitat, com sempre es fa, no es pot posar en risc als funcionaris i que, bueno, que arribarà, jo crec que, bueno, un moment on tothom s'hagi d'asseure i entendre's d'alguna manera, no?
Què diu ara?
Bueno,
després de, com diria aquell, després de tot aquest fregao, arribarà el moment en què tothom s'haurà de seure i entendre's.
Jo crec que aquí el senyor Puigdemont ha ficat l'accelerador i ha intentat forçar al límit les seves competències i ha acabat saltant-se el semàfor, que estava en vermell, i el vermell és la legalitat, i per tant, com en tot estat democràtic i de dret, doncs l'estat ha començat a articular-se d'alguna manera per perseguir i intentar paralitzar aquesta situació, no?
Us agafo una reflexió que em fèieu abans, però no allò per posar-lo dins el pou, eh? Una cosa molt, molt senzilla. A l'estat que aplica la llei, i sou advocat, li correspondria també saber interpretar una mica millor la realitat del que està passant?
Bé, això és una tasca més aviat política que no pas legal. És a dir, d'una banda, com a tots els estats moderns, tenim una separació de poders entre l'executiu, el parlamentari i el judicial, no?
A vegades teniu la sensació que continua existint aquesta separació?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, els jutges, van a part, és a dir, és un poder judicial totalment al marge del que decideixi l'executiu, però jo crec que, i de fet el nostre partit a Madrid està presentant propostes per a intentar que aquesta separació de poders pugui ser més profunda i més vistosa. No?
Senyal que en alguns moments no la veu...
No, perquè de fet, miri...
O la veu qüestionable, vaja, en alguns moments.
Per exemple, poso un exemple, la senyora Encarnación Roca és una catedràtica de dret a la Universitat de Barcelona, va ser nomenada al Tribunal Constitucional per Convergència i Unió, és a dir, i també ha signat i ha aprovat la suspensió d'aquesta llei, no? És a dir, el problema és que tenim que els polítics o els partits polítics antics han intentat d'alguna manera imposar determinades figures més properes als seus partits i evidentment el poder judicial ha de ser o ha d'intentar ser tot el més independent possible, no? Jo crec que aquesta situació que estem vivint ara a Catalunya és una situació molt important a tota Espanya i de fet jo crec que és una de les qüestions més importants en 40 anys de democràcia, no? És un conflicte de caire polític, no pas legal, però ara sí que el senyor Puigdemont s'ha saltat el semàfor en vermell i evidentment aquí tenim un problema ara de legalitat, i és que es va aprovar una llei que està suspesa però en canvi s'està incomplint el que va decidir el Tribunal Constitucional.
Podem tenir ara un problema de legalitat perquè diguem-ne, no hi ha hagut prou voluntat de resoldre-ho per la via política?
Jo crec que sí, exacte. És a dir, jo les queixes que sempre he sentit des de que va començar tot això és que el Tribunal Constitucional va tombar un estatut i tal. Bueno, és que en realitat les 12 és un estatut de més de 200 articles. Són al voltant de 12 articles els que teòricament es van tombar, i en canvi el que veiem aquí és que l'altre dia en una sessió plenària del Parlament es va tombar no només l'Estatut de Catalunya sinó també la Constitució. És com si l'ordenament jurídic no anés amb ells, quan en canvi hem de dir que l'ordenament jurídic i el senyor Puigdemont és part d'aquest ordenament, la Generalitat és part d'aquest estat, d'aquest estat espanyol, la Generalitat també és part i per tant han de, i ordenament jurídic només n'hi ha un, no? I per tant s'ha de complir amb la legalitat. Evidentment, si és un problema de caire polític, jo crec que s'ha de resoldre políticament, parlant i no forçar les coses, no?
O sigui que algun dia o un altre...
Sí, com dèiem abans, no? Jo crec que el dia 2 d'octubre sonarà el despertador, ens haurem de... tothom s'haurà de despertar, especialment la Generalitat i el senyor Puigdemont d'aquest, jo crec que malson, i començar a seure's, treballar per l'educació, treballar per les coses que realment importen als catalans, no? I per la sanitat, per l'atur, és a dir, per una sèrie de qüestions que de fet portem molts anys que no sentim parlar des de la Generalitat. Sitges és un clar exemple. Quan va venir el senyor Puigdemont li vaig recordar que el Parlament de Catalunya es va aprovar una proposta de resolució i que estaven pendents de que, en relació al CAP, a la reobertura, i que estaven pendents de que es compleixi, no? Em va dir que sí, i bueno, ja se'n va anar, no?
O sigui que vam parlar una estoneta.
Bueno, va ser res, 10 segons, i vaig aprofitar per dir-li i recordar-li una qüestió municipal i que havia de respectar-se, i que per tant, si ell creu que el Parlament té un mandat i, bueno, doncs si el Parlament aprova això, doncs haurà de complir-lo, no?
L'alcalde va signar, ho saben tots vostès, òbviament perquè hi ha hagut reaccions a això, el document a partir del qual l'Ajuntament de Sitges respon al requeriment de la Generalitat de poder tenir tota la logística i la infraestructura a punt el dia 1 d'octubre. Això ha fet moure peça al grup de Ciutadans. En quin sentit?
Bé, doncs des del nostre grup vam treballar un recurs d'impugnació contra el decret d'alcaldia, perquè de fet la signatura del batlle va ser justament després de l'aprovació dels decrets i de la llei del referèndum, i després va venir la suspensió del Tribunal Constitucional. Evidentment, un cop ja suspesa tant la llei com els decrets que desenvolupava això, doncs vam presentar aquest recurs demanant a l'alcalde que tiri enrere perquè està incomplint amb el dictat del Tribunal Constitucional i que per tant ha de complir amb la llei, no?
Com que som desconeixedors dels processos, diguem-ne, que segueixen tot plegat, ara què hauria de passar després d'haver presentat aquesta impugnació? Com ha de transcorrer això?
Bueno, també haig de dir un incís, eh? També haig de dir que vam presentar un escrit demanant al secretari municipal, al senyor Vidal, per tal que es pronunciï en relació a la legalitat del decret després d'aquesta suspensió, no? Per tant, jo entenc que serà un informe vinculant. I en relació
a... És a dir, que demaneu al fedatari públic...
Exacte.
Que es pronunciï a l'entorn d'això.
Que es mulli, evidentment. I que, a més, demanem que aquest informe, a més, vagi signat pel propi alcalde. D'acord? És a dir, que si és legal, doncs que ho signi, ens ho digui el secretari, ho signi i també ho signi l'alcalde. Si no és legal, doncs que ja ens serveix per dir-li a l'alcalde, escolti, és que fins i tot el propi secretari ens està dient que no és legal, no? I en relació al decret que et deia...
El desenvolupament administratiu d'això, per dir-ho d'alguna forma?
Sí, bueno, jo aquí entenc que hi ha d'haver, evidentment, una resposta, una resolució per part de l'Ajuntament i deixar sense efecte aquest decret, no? Clar, en el cas que aquest decret continuï endavant, doncs el propi alcalde estarà incomplint no només una resolució del Tribunal Constitucional, podria estar presumptament fent un delicte de desobediència a una resolució judicial i a més a una prevaricació administrativa. Jo crec que no hem d'arribar a aquest punt. Jo crec que l'alcalde, i ho dic amb tota sinceritat, no, s'ha de rebel·lar contra el que en el seu propi partit i des de la Generalitat venen aquestes ordres, no? I desobeir al senyor Puigdemont i al seu partit per tal de complir amb la legalitat i no fracturar més la societat sitgetana, no?
Qui us escolti podria pensar, com li pots demanar a l'alcalde que desobeeixi quelcom del qual n'està absolutament convençut? Perquè si fóssiu advocat de l'alcalde, podríeu fer valer que l'alcalde respon a un manament ciutadà que, d'alguna manera, li exigeix que faci aquest paper en les circumstàncies actuals i que actuï d'aquesta manera.
Bé, el manament ciutadà, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, el que et legitima per poder estar d'alcalde no només són els vots, sinó també que hi ha una llei que et garanteix i que et dona la possibilitat de ser alcalde, no? És a dir, que una cosa no treu l'altra. que tu puguis tenir el suport de la ciutadania i dir, bueno, jo vull ser l'alcalde de Sitges demà, però si no, no hi ha una convocatòria electoral, segons la legalitat, no compleixes amb els requisits electorals, o evidentment tu no pots ser alcalde per molt de suport que tinguis. És a dir, jo demà em presento aquí, bueno, jo demà vull ser l'alcalde i que vingui tot el poble a votar-me. Evidentment, hi ha una convocatòria, hi ha d'haver... S'ha de respectar sempre la legalitat, i jo crec que en aquest sentit és una necessitat, i jo demano en aquest sentit a l'alcalde que compleixi amb la legalitat que el legitima en la seva posició com a alcalde. No?
M'ho comentàvem també fa uns minuts, i no sé si en dret es contempla o no. Uh-huh. Aquí valen les qüestions de consciència?
Les
qüestions de consciència?
Jo crec que en aquest sentit, bueno, a nivell penal s'hauria de... o en, depèn de les accions judicials...
Ah, li pregunto més o menys a l'advocat, més enllà del...
Bueno, a nivell judicial, segons les accions que pugui, si incompleix i continua tot endavant, s'haurà de veure dintre del procediment i també la defensa que pugui tenir bueno, l'imputat en aquest sentit, no? Bueno, és que també depèn de la situació i de...
Ho dic per allò de... Un alcalde pot dir, jo sóc conscient que no estic fent res dolent, per exemple. Jo sóc conscient que responc a un mandat ciutadà que em diu que estigui fent tot aquest paper, de la mateixa manera que jo sóc conscient que puc estar vulnerant una llei que ara no considero meva perquè se'n va aprovar una altra.
Bueno, jo tampoc podria considerar meva l'IBI que s'està pagant actualment o les normes de circulació, i de fet jo també faria una altra pregunta: quina legitimitat té una persona que salta les lleis perquè els altres complim les lleis que ells ens diu que hem de complir? És a dir, quina legitimitat té aquesta persona que, com a exemple, està incomplint les lleis i després que ens demani als altres que complir les seves lleis? Evidentment, jo crec que és una incoherència absoluta, i per tant no podem sortir d'aquest marge, que és un estat de dret. Miri, les lleis es poden canviar, la política serveix per no per tot, però per gairebé tot, per intentar assimilar i per intentar buscar un punt d'equilibri en tot, no? Jo crec que evidentment aquest és una situació, una fractura, un conflicte de caire polític, no pas legal, però en el moment que el senyor Puigdemont, la Generalitat, s'ha passat de frenada i a més ha apretat l'accelerador, doncs evidentment s'estan passant de voltes, i crec que en aquest sentit, si a qualsevol ciutadà li posen un recàrrec per qualsevol multa per no pagar un impost o una multa de trànsit, doncs evidentment aquí qui més exemple ha de donar també hauria de complir la llei. I jo crec que en aquest sentit no valen discursos de bueno, és que jo penso d'aquesta manera o d'altra, perquè estàs intentant excusar-te en un conflicte polític una qüestió de legalitat, i la legalitat no entén de política. La legalitat potser és interpretable, però el que no és política. La política és una altra cosa, i aquí el que veiem són arguments merament polítics.
Ho serveix allò de no hi ha hagut cap altra sortida que fer-ho d'aquesta manera?
No em val això, evidentment. Jo crec que, evidentment, el que s'està jugant ja és de fa molt de temps, no? Ho dèiem, no? Amb el tema de l'Estatut, que si el Tribunal Constitucional i tal, bueno, ho vam veure l'altre dia, on una majoria va imposar a l'altra part del Parlament, per cert, majoria en nombre d'escons però no en número de vots, va imposar a l'altra part del Parlament un posicionament, no? I a més també vaig a una incoherència més, és a dir, que parlaven de que es va produir el 9-N, que deien que era vinculant, després el 9-N, el 27-S, no? Va venir el 27-S. El 27-S era, de fet, vam fer un ple aquí a l'Ajuntament on els partits independentistes van votar que seria una votació, com dèiem, plebiscitària. Sí. És a dir, que seria de sí o no. I si no votaves el Junts pel Sí, era un no, no? I quan va sortir el resultat, sembla que ja el Junts pel Sí era el sí, però sembla que els de Podem ja no eren tant sí ni no, i bueno... I després va venir que si feien una DUI, després el referèndum o no referèndum... Jo crec que aquí en realitat és una jugada de pòquer que s'està fent des de la pròpia Generalitat, i el problema és que s'ha deixat durant 7 anys de parlar del que realment és necessari, no? I en temes de serveis públics i de gestió i d'infraestructures, no? Que al final és el que ens interessa a tots, no?
Aquest recurs d'impugnació, se'n sabrà alguna cosa abans del ple del setembre? Què creieu?
Jo espero que sí. Jo, de fet, espero que sí, però no tinc... No
teniu la certesa de...
No, perquè, a més, en un dels punts demanem que es doni compte al ple. En el moment que suposo que es donarà compte del decret del batlle, nosaltres, hem demanat al batlle que ho inclogui dintre de l'ordre del dia i, per tant, es doni compte d'aquest recurs i que, evidentment, poguéssim obrir un debat en el ple municipal per tal de que cadascú, cada grup polític, no només legal, una visió legal, sinó una visió política, pugui donar el seu posicionament, no?
Abans de passar pàgina ens dèieu que fa dies en una de les paradetes de Ciutadans algú us agraïa la feina feta i algú us insultava, sí. A parts iguals?
Jo en principi vaig notar que hi havia més gent i potser no estava totes, no? Però també la percepció que tens és que hi ha el que s'està vivint al carrer ara mateix, jo crec que és una sensació molt, molt, molt àgria, molt, realment penses o sents que hi ha una certa fractura social, és a dir, la gent que s'apropava ens demanava més informació, de fet, nous afiliats, nous simpatitzants, que mai havíem vist que tinguem aquesta percepció, no? I d'altra banda, persones que passaven i ens deien coses que no venen al cas, però que eren consideracions més aviat negatives, no? Doncs, jo crec que realment s'està produint en aquests moments una fractura social, no només ho veiem al carrer, també a les xarxes socials, i gairebé totes les notícies giren al voltant d'aquesta qüestió, és a dir, que si tal mitjà ha dit això, que si l'altre no sé què, que si des de fora diuen això, que si no té legitimitat, que si les empreses, i és tot el mateix, no? I en canvi deixem de parlar de coses que potser haurien d'estar parlant, com la tornada al col·legi, el mes de setembre, la complicació econòmica que tenen les famílies, és a dir, una sèrie de qüestions que realment sí que interessen, no?
Algun afiliat ha mostrat, no sé, dubtes sobre l'estratègia de Ciutadans o no?
No, ens van preguntar si havia algun que no sabia si havien fet alguna cosa, els vam explicar que havien preparat un recurs per presentar-lo i també l'informe jurídic al secretari, i a més també, com a novetat, avui presentem per l'OAC una petició a l'Ajuntament perquè retiri qualsevol tipus de publicitat que tingui a veure amb aquesta consulta il·legal, no?
Publicitat al carrer?
Al carrer. Sí,
sigui de qui sigui o de...
Sigui, no sigui de qui sigui, evidentment.
No,
sinó
pregunto per què.
Que tingui a veure amb el referèndum, és a dir...
Evidentment que és publicitat que tingui a veure amb el referèndum, ja m'ho suposo que no despenjarem un cartell de la Festa de la Verema, però ho dic en el sentit, la publicitat sigui de qui sigui,
sí, evidentment,
és a dir, sobretot, sigui de qualsevol entitat, sigui de...
Evidentment, i sobretot perquè s'està utilitzant entitats, per dir-ho entre cometes, entitats subvencionades com l'ANC o Òmnium Cultural com a pantalla per poder publicitar tota aquesta consulta, no?
Hi ha també aquí divergències, no? Hi ha persones que diuen que precisament ni ANC ni Òmnium estan subvencionades i hi ha persones que diuen que ho estan.
Jo crec que és evident, no? I a més, a través de la publicitat institucional és un bon argument i un bon fil conductor per subvencionar-ho. Jo no crec que aquest sigui ara mateix el debat. És evident que totes aquestes diades han estat controlades des del propi poder. De fet, l'altre dia, és que era molt curiós, no? A la diada va ser un monogràfic d'independentista, però no només pel seguiment de la diada, no? Perquè, curiós, perquè no es va veure cap senyera, tot eren estelades. La que se suposa que és la bandera de Catalunya no hi era, només eren banderes estelades, no? Doncs bé, jo crec que en aquest moment ja s'ha perdut una mica la noció del catalanisme o de la catalanitat o del sentiment català, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit l'independentisme ha perdut un espai polític més de centre i més capdalt, no? O sigui, que pugui pensar la necessitat de les persones.
Com que dins de cadascú sempre hi ha dubtes, creieu que l'1 d'octubre es farà el referèndum?
Jo personalment crec que no. És a dir, s'intentarà fer, però evidentment un referèndum no és el que es farà. Evidentment, perquè es faci un referèndum, primer ha de tenir legitimitat. Segon, ha de tenir una empara legal. I en tercer lloc, ha de ser, evidentment, vinculant. Si no, i després, a més, hi hauria d'haver una negociació i un reconeixement internacional. Per tant, cap d'aquestes qüestions es dona, i evidentment jo crec que més aviat és un pols, és una apretada d'accelerador i saltar-se el semàfor en vermell, i és una manera de jubilar el senyor Puigdemont, perquè jo crec que ja està molt cansat de, no només d'aquest procés incert i ple de nyaps, sinó realment està cansat com a ésser humà, i es vol anar a Girona, jo crec.
A veure si el que ve és més fàcil. Sereu candidat d'aquí 2 anys?
Bueno, això ho decidirà la base, l'afiliació i el propi partit. Evidentment, jo crec que és una qüestió que ara no ens plantegem. Jo ara estic molt còmode com a portaveu de Ciutadans.
Us agradaria seguir?
Bueno, jo personalment sí que m'agradaria continuar, però evidentment és una qüestió que es decidirà d'aquí, bueno, no 2 anys, però sí, és 1 any i 8 mesos.
1 any i 8 mesos? Encara no gairebé. Vaja, per decidir-ho tampoc caldrà esperar massa. Encara sort que no es va fer una moció de censura agrupant tota l'oposició, perquè ara la tornaríem a tenir.
Sí, evidentment. Evidentment. No, la veritat és que bueno, jo sobretot, bueno, encara estem a mitja legislatura, queden moltes coses per fer, hem de continuar fiscalitzant l'Ajuntament, hem de continuar fent propostes, hem de continuar entre tots treballar per la ciutadania, i jo crec que entrar una dinàmica electoral és molt perillós, no? Perquè de fet, en molts temes que hem viscut els darrers mesos, jo crec que hi ha hagut molta demagògia i molta utilització política per part de, alguns diuen grupúsculs, jo crec que de persones amb un interès polític molt clar, no?
Crec això que... sí que coincideixen més d'un de vostès, eh?
Perdoni?
Que en això sí que coincideixen més d'un de vostès. Bueno, doncs... assenyalar persones amb interès polític clar, que coincideix la CUP i Ciutadans, per exemple. Hi ha coses en les quals es pot coincidir. I aquesta es veu que és una. Creieu sí, no... que aquí hi ha hagut algú amb intenció?
Evidentment, però, sí? Però jo crec que no només en algun tema en puntual, sinó hi ha més temes, no? I que jo crec que és perillós per tots, no només del plenari, sinó des de fora, començar a entrar en una dinàmica purament electoralista, perquè es perd una mica el nord, encara queden gairebé 2 anys, i es deixa de treballar realment perquè per la necessitat del poble.
Ja sabeu, però, aquella màxima, eh? Algú s'aprofitarà de la situació si tu deixes que se n'aprofiti.
Evidentment. Però, clar, també la ciutadania, i evidentment els portaveus hem de ser suficientment, jo crec que responsables pels els portaveus, i la ciutadania també ho veu, no? Que si s'està treballant, que si tens reunions amb ells, amb associacions, entitats, i que s'està treballant des de la proposta i intentar fiscalitzar l'acció de govern. No?
Anem per parts, perquè això no ha estat una qüestió tan llarga com l'assumpte del referèndum, però sí que Club Natació, Piscina Municipal, la situació econòmica d'aquests 2 ens i fins a quin punt l'Ajuntament hi ha de continuar invertint diners, i ara... arriben les pistes de pàdel, hi ha un rum-rum veïnal molt important, hi ha un posicionament de l'Ajuntament després d'aquest rum-rum veïnal, i diguem-ne que des del punt de vista de les converses que hem mantingut aquí amb els portaveus dels grups polítics, més d'un, i d'una forma molt oberta, no creu pas que aquestes pistes ajudin a resoldre la situació econòmica de l'empresa que gestiona la piscina municipal del Poble Sec. Què creieu?
Home, jo personalment crec que el tema del pàdel, evidentment, com només el pàdel, evidentment no solucionarà aquesta situació, és del tot evident. El que sí que hi havia, i ho hem parlat moltes vegades aquí, el tema del pla de viabilitat aquest que es va aprovar el 2015, en la majoria de grups, i això...
Que hi havia un munt de punts.
És que jo crec que, de fet, i t'ho dic sincerament, jo crec que molts grups, i molt menys la ciutadania, molts grups no s'han mirat, no han obert aquest pla de viabilitat. Realment no sabien què hi havia dins. I de la mateixa manera que crec que el propi Ajuntament ha oblidat que de comunicar a la ciutadania i millorar aquests mecanismes de participació ciutadana.
Ho dieu d'alguna forma com si aquest pla de viabilitat, d'una manera, no sé si dir estratègic o no, perquè a vegades les coses es fan així, perquè es fan així, ficava dins la mateixa olla unes pistes de pàdel, una piscina olímpica o un no sé què, i aleshores aprovaves o no aprovaves un pack d'accions que implicaven també coses de molta ambició amb coses de poca ambició.
Bé, el pla de viabilitat, si tu mires amb tranquil·litat, és un pla, sincerament ho dic, molt treballat, és un pla on parlaven es feia un estudi de mercat en les diferents piscines que n'hi havien o centres esportius, i parlava també de tema de preus, de taules, de potser quin tipus d'accions es podia iniciar i tal. Home, jo crec que les pistes de pàdel realment necessàries en aquest pla d'habilitat potser no, vale? Però també hem de dir que aquestes pistes de pàdel, si ja es van aprovar en aquest pla de viabilitat, potser tots hem de, els que van aprovar aquest pla de viabilitat, hem d'assumir la responsabilitat de que ja hi anaven dins.
És interessant això. És a dir, un pla de viabilitat que es va aprovar inclou unes pistes de pàdel que bona part dels portaveus municipals creuen com poden ser necessàries, però que no són imprescindibles per la viabilitat d'aquest equipament. I després hi afegim tota la protesta veïnal sobre l'ubicació de les pistes de pàdel. O sigui que es va aprovar alguna cosa en el fons, o es va aprovar una cosa que estava inclosa dins del pla de viabilitat, però que, diguem-ne, que no ens sembla que hagi de salvar els mobles de res, i per altra banda que ha provocat un rebuig veïnal inqüestionable.
Aquí una mica el que comentava abans.
Però ara no ens podem fer marxa enrere perquè ja està aprovat això, i per tant l'empresa podria dir, escolti, vostè ho va aprovar, si ara vostè m'ho tira enrere, doncs alguna cosa haurem de fer aquí per rescabalar-me d'aquesta decisió.
Exacte, el pla de fet es va aprovar pel ple, és a dir, que hi ha coses que... És una mica el que parlava abans, no? D'una banda, la utilització política de tot això. D'altra banda, els mecanismes de participació i la informació a la ciutadania. Hem vist durant aquests 2 anys que a l'Ajuntament hi ha hagut una greu manca d'informació a la ciutadania. No hi ha mecanismes reals o estables de conèixer realment el sentiment o la percepció de la ciutadania. Clar, moltes vegades la ciutadania, poso el cas de Campella en la Masia, poso el cas de les pistes del pàdel o el tema de l'Escola Pia, que moltes vegades la ciutadania et diu, és que m'acabo d'assabentar que això ho ficaran aquí ara i tal. Això va calentant una mica. Clar, segons qui ho digui, és una mica el telèfon roto, no? Que arriba al final i potser la història arriba d'una manera, i aquí hi arriba potser un interès polític en vista 2 anys. I aquest interès polític potser intenta fer una utilització d'aquesta qüestió per a un interès electoral.
Us ho pregunto perquè des del punt de vista ara, per dir-ho així, administratiu legal, aquestes pistes s'han de fer perquè es va aprovar fer-les. I per tant l'empresa té el compromís de l'Ajuntament.
No necessàriament.
És a dir, ara més d'un respirarà.
No, exacte, no necessàriament. És a dir, no. És a dir, el pla de viabilitat és una proposta que es fa, però que es pot portar a terme o no.
D'acord.
És a dir, és...
L'aprovació del pla de viabilitat no porta implícit l'execució de totes i cadascuna de les accions d'aquest pla de viabilitat?
Exacte, no és un contracte en si, sinó és una proposta que s'ha fet des de l'empresa o des d'uns professionals que van estudiar una situació per tal de poder millorar-la i així intentar millorar, accedir al finançament que hi havia en aquell moment.
Doncs ara que respirem, què faríeu amb aquestes pistes de pàdel?
Bé, jo crec que abans de tot, evidentment, tots hem estat d'acord en suspendre la possible instal·lació de les pistes de pàdel, i de fet quan es va requerir l'Ajuntament per aquesta qüestió en el ple, ens van dir que estàvem a l'espera del pla d'equipaments. Clar, fins que no arribi aquest màgic i tan important pla d'equipaments, que suposo que parlaran amb els veïns de tots Sitges, no només del Poble Sec, doncs evidentment sabrem si es poden portar a terme o no es portaran a terme, i quina situació viurem, no? Clar, jo crec que en aquí hi ha una manca, i t'ho dic sincerament, una manca tant de lideratge polític com de palpar una mica o intentar canviar la dinàmica per promoure una mica més la participació ciutadana. Però és que la participació ciutadana no només és una audiència pública. Jo crec que aquí hem de treballar més aviat en un reglament, hem de treballar en una sèrie de polítiques, perquè els polítics hem de treballar en aquests tipus de polítiques i proposar i trencar-nos el cap en intentar que la ciutadania estigui contenta. Potser no plou a gust de tothom, però hem d'intentar com a mínim que hi hagi un equilibri entre la solvència i la viabilitat de la piscina municipal en aquest cas, i l'interès dels veïns. Bueno.
Fins on sabeu? El cas de l'Escola Pia.
Sí.
per on es pot començar aquesta història, fins on sap Ciutadans de com ha anat el procés, del qual després també hi ha hagut un debat important, i afegiríem aquesta qüestió, el mateix que hem preguntat a la resta de portaveus sobre la gestió dels béns públics i privats, i fins a quin punt doncs, un ajuntament, un ens públic, una institució públic, ha de... plantejar un bescanvi amb una institució privada.
Bé, jo aquí sóc molt crític en diverses qüestions, és a dir, és que hi ha molt per parlar en aquest sentit. D'una banda, torno a dir el tema de l'utilització política, no? Perquè sembla que si deies una cosa és com ser de dreta, si deies l'altra és ser d'esquerres, no? I no podem entrar en aquest joc perquè primer que no interessa, és a dir, no va en contra de l'interès final dels veïns. Parlem de que la situació era que hi havia un conveni, vale, pactat entre l'equip de govern i l'Associació Cultural Sitges, l'Escola Pia, per tal de cedir uns terrenys a Cal Antoniet, i a canvi d'un espai on actualment està l'Escola Pia, cedir-lo a l'Ajuntament, no? Home, segons com es plantegi, jo no veig malament que l'Ajuntament pugui tenir una sèrie d'oficines i uns espais on està actualment l'Escola Pia. D'altra banda, principalment el tema de l'equipament de l'Escola Pia actual, el terreny i tal, home, jo no ho parlaria des d'una perspectiva público-privada, sinó parlaria una qüestió primer d'oportunitat o de necessitat, no? Potser és veritat que abans de pactar un conveni entre Ajuntament i Escola Pia o proposar un conveni, havien de parlar, veure una mica el termòmetre de la situació.
És que ara ens ho poseu d'una manera per aquells que es podrien preguntar, qui necessita més aquí? Necessita més l'Ajuntament un espai d'oficines o un espai pel que sigui, o necessita més l'Escola Pia un espai per traslladar a l'escola? I dona la sensació que l'Escola Pia té més necessitat perquè fa anys que està cercant un nou emplaçament per a la seva escola.
Però això és el mateix, per exemple, poso un cas, no? Un exemple, és com el Festival de Cinema. És a dir, per què el Festival de Cinema aquest any necessita 300.000 o mig milió d'euros de més? Doncs, evidentment, doncs perquè hi ha un moment d'oportunitat i tal, i perquè s'han d'implementar una sèrie de polítiques públiques, que això revertirà finalment en la imatge de Sitges, en potenciar un festival de cinema. Doncs aquí el mateix, és a dir, potser el més interessat no és l'Ajuntament, però l'Ajuntament treu un rèdit aquí, i d'altra banda també l'Escola Pia, que és una institució, per dir-ho d'alguna manera, és una escola que sitgetana i que té molt jo crec que en aquí també es podria buscar una solució, no?
Per tant, enteneu que l'Ajuntament d'entrada hauria de plantejar-se aprofitar l'oportunitat que li pot venir d'aquesta intenció de l'Escola Pia?
Jo crec que, és a dir, aquí el problema principal, i crec que és el tema de l'ubicació. És a dir, és cert que els veïns s'han queixat de que no tenen massa equipaments, que no és el lloc, i després han sortit preguntes de com s'ha gestionat això, per quina raó no s'ha preguntat a la ciutadania.
Us convenç el lloc?
No em convenç.
No, d'acord.
Però també haig d'explicar per quina raó vam votar en contra de la moció presentada pels grups de socialistes, la senyora Gasulla i la CUP, no? Doncs evidentment perquè jo crec que dir no a l'emplaçament en determinat barri no és una moció que es pugui acceptar, és a dir, és una moció negativa, és a dir, aquí no, però clar, és que demà el Vinyet et pot dir aquí tampoc, i d'altres barris també poden començar i tal, no, és a dir, no podem posar traves a ningú, potser, jo crec que és una qüestió de consens, però el que et deia abans del tema electoralista, es va veure una situació electoralista molt clara, no? Per part de sobretot dels grups de més d'esquerra o d'extrema esquerra, que volien aprofitar i fer bandera del discurs de públic i privat, no?
I enteneu que aquí
no hem d'entrar en aquest joc. Jo crec que això és una qüestió merament municipalista, que hem de parlar amb els veïns. Hi haurà veïns que pensen d'una manera i uns d'altres, sobretot evidentment els que van els nens a l'Escola Pia, doncs eren els primers interessats que estigui al centre, que estigui bé i tal, ben comunicat i tal. Jo entenc també els veïns del poble sec que diuen no, és que tenim massa equipaments i aquest no és el joc. Doncs no és el lloc, i punt, i s'ha...
I suposo que també, encara que la Cultural no s'hagi manifestat públicament, sí que ho ha fet en reunions, arribarà un moment en què la Cultural també haurà no sé si prioritzar tant la ubicació, mm-hmm. perquè tampoc hi haurà tantes ubicacions disponibles en terreny públic com per satisfer tantes diguem-ne necessitats a la vegada, que estigui a prop però que a la vegada sigui gran, que sigui...
Però també, Vicenç, jo crec que en aquí és que no és un tema d'avui per demà, és a dir, portem molts anys amb això.
Caram, sí, portem anys.
És a dir, jo és que quan vaig començar a sentir aquest tema ja sembla que la cosa portava molts anys enrere. Evidentment, jo crec que és una qüestió, és que primer
l'actual edifici és a punt de fer 50 anys.
Evidentment, és que hem de prioritzar sobretot els mecanismes de participació, perquè s'ha vist que tal i com se'ns, sobretot especialment a nivell executiu per part del govern del municipi, no s'ha vist que no han funcionat, perquè cada dos per tres tenim un problema, bueno, i qualsevol grup o grupúscul o qui sigui fa bandera d'això, i a la tele del ple i xarxes socials i tots som uns mentiders perquè no havien... Oh, perdona, potser el problema és que les coses no s'havien explicat bé.
L'exemple,
passen diverses coses, no?
L'exemple més paradigmàtic de tot plegat, la Masia de Can Pere Mestres, i aquest centre d'acolliment per a persones en aquest cas vulnerables, sense sostre, etc. Heu estat, com els altres portaveus, presents a les diferents reunions que hi ha hagut d'aquesta comissió informativa de caràcter específic sobre aquesta qüestió. Com valoreu el resultat d'aquesta reunió i sobretot les conclusions de la comissió?
Bé, jo la comissió la valoro molt positivament, perquè tots els portaveus vam tenir l'oportunitat d'escoltar i sentir la veu no només de les entitats de Campell i La Plana, sinó també de veure i veure una mica el missatge dels tècnics, no? Tant a nivell urbanístic com a nivell social, les necessitats que tenia Sitges, també la situació urbanística concreta, i una mica doncs, poder parlar en petit comitè una mica d'això, no? Les conclusions les vaig veure bé, però el que no, jo no estava d'acord era, d'una banda, que, perquè crec, perdona un incís,
sí.
Jo crec que aquí la situació és que és un problema... És a dir, s'ha solucionat d'una manera política i no pas legal. L'excusa per part del govern és una qüestió legal per no haver de reconèixer que ha fet un nyap polític, d'acord? Per què? Per manca, com abans. Manca de participació, i amb la manca de participació s'aprofita aquest problema polític per part d'alguns, no? Clar, la situació és que finalment aquesta situació legal és veritat que no és... No és que sigui il·legal, sinó és irregular, que es pot regular, i finalment l'Ajuntament diu, mira, com políticament no m'interessa, ja em va bé, dic que és irregular i era un problema legal i ho justifico d'aquesta manera, no? Doncs bé, jo crec que aquí l'Ajuntament ha de reconèixer que políticament s'ha equivocat, que hi ha hagut una greu manca d'informació i de mecanismes de participació, no? I d'altra banda, en quant al tema de les conclusions, les valoro positivament, no? Però jo crec que aquí al ple, jo vaig dir al ple, jo no les hauria elevat per tal d'aprovar-les. Per quina raó? Doncs molt senzill, perquè hi havia una comissió creada, no? I jo crec que en el ple el que s'ha de fer és donar compte d'aquestes conclusions, perquè al final les conclusions és una interpretació del que ha sortit i no han de ser vinculants, d'acord? I a més, hi havia un punt on parlava de la responsabilitat, tal, com... fent la responsabilitat o passant la responsabilitat als tècnics. Home, nosaltres no podem estar d'acord en això. Per què? Perquè si és una, al final la decisió d'irregular podia haver passat a regular i és una decisió merament política, com vols exigir després una responsabilitat als tècnics? És una responsabilitat per nosaltres merament política. I doncs, evidentment, jo crec que aquí hi ha moltes coses a treballar i tothom els hi ha dit i si no ho fan, doncs mira...
Dimarts que ve hi ha audiència pública sobre el desenvolupament de La Plana, Santa Bàrbara, Vallpiner de Sud, etc, d'aquestes 78 hectàrees tan mirades i que s'han començat a urbanitzar. Una reflexió general sobre això.
Bé, doncs, clar, això està en el debat del creixement demogràfic de la vila, de com ha de ser. Jo crec que, bueno, el plantejament és bueno, podríem començar a parlar dels equipaments i els temes dels habitatges de protecció oficial, de si les alçades... No, jo personalment en qüestions d'aquest caire no entraré a parlar, perquè crec que en principi això són coses primer que ja estaven aprovades, i el que es farà el proper dia és bàsicament informar del conveni i del que es va aprovar en el ple, no?
Dati beneït.
Dati beneït, totalment. Jo crec que, bueno, és que si comencem a parlar d'una qüestió demogràfica, de si realment són d'altres temes que res tenen a veure, és que clar, podem parlar del tema urbanístic, merament, podem parlar del tema social, són plans molt concrets que haurien de...
Ho dic per si qui us escolti deu pensar, doncs mira, bé, dir te pongues como te pongues, això ja es va provar en el seu dia, i si t'agrada bé i si no, ho veuràs.
Bueno, no, si t'agrada bé i si no t'agrada, bueno, jo crec que és a dir, a veure, en política de vegades no es pot agradar a tothom. Això ho sap
ni en
tothom.
Política ni en res.
Ni a la vida, evidentment. Potser
cadascú... Només en política.
No, clar, però quan tu has de portar una sèrie de carteres i de competències i tens una sèrie de projectes, evidentment, moltes vegades et diran que això no es pot portar a terme, tal, però has de, primer, tenir un criteri merament polític. Després, aquest impuls polític, a més, que es compleixi la legalitat i, a més, evidentment, que els veïns o la majoria dels veïns estiguin d'acord amb aquest projecte.
Voleu dir, però, que podem debatir sobre moltes coses, però això ja està fet.
Sí, podríem parlar de temes urbanístics, temes de plans de mobilitats, pla d'habitatge, és a dir, tema pla d'equipaments, però pensa, el pla de barris no està, el pla d'equipaments no està, el pla de mobilitat es va aprovar l'any passat i, bueno, més o menys la cosa està bé i a nivell urbanístic creiem que les, és a dir, és acceptable el conveni com es va aprovar, no?
10 i 57 minuts. Què faríeu amb els 4 milions de romanent que queden per gastar?
Doncs és una molt bona pregunta i jo crec que aquí inicia primer un mecanisme de participació ciutadana que no crec que sigui el pressupost, un nou pressupost participatiu, sinó mecanismes de participació ciutadana i sobretot iniciar en projectes que tinguin per millorar la imatge de la vila, no? El tema, per exemple, el tema de les façanes que havia parlat fa mesos i que a més tindríem una línia d'ajuda a la Diputació de Barcelona, doncs potser és una qüestió que pot millorar molt més la imatge de Sitges, o evidentment en temes d'arranjament i a qüestions de via pública, no? Jo crec que aquí hi ha molts barris que estan molt degradats, tema de l'arbrat, tema, encara que hi havia un capítol, una partida que ja anava a l'administració electrònica, encara no es veu res, no? I de fet, a través de l'app aquesta, que de la línia verda, no? Estan arribant gairebé al 60% de les queixes de veïnals i ha reduït molt el tema de l'OH, però potser hem de veure com està responent l'Ajuntament, no?
Que l'heu fet servir per alguna cosa?
Jo,
o el vostre barri està allò, diguem-ne, força net com per no haver d'utilitzar.
No. Jo directament em comunico amb la regidora si veig alguna cosa, per tant.
Allò, teniu no la línia verda, no, la línia directa, que és el que tenen la majoria de regidors. Sí. En 2 mesos continuarem parlant de tot plegat, haurà passat l'1 d'octubre. Baixa, ens tornarem a veure, no?
Evidentment.
Nosaltres hem de suposar que encara continuarem emetent, el regidor cal suposar que continuarà sent regidor i la vida cal suposar que continuarà movent-se. Bueno, Rodríguez, gràcies per estar aquí emetent nosaltres.
Moltes gràcies, Vicenç.
I en Jordi López em diu, no hi haurà notícies perquè hi ha les pubilles, els hereus, hi ha tot plegat. Molt bé, doncs petita pausa i en no res escoltaran en Joan Totosaus conversant amb les pubilles i els hereus. Una llarga conversa, ahir la tarda, tots, menys un, que per qüestions d'agenda no vàrem poder tenir aquí. Tornem en un moment.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.